I seré la facilitadora d'aquesta sessió. Aquesta sessió li hem dit hackató perquè el que volíem era intentar no tant buscar queixa, que tots en tenim, perquè hi ha molta de queixa, la Marta va pel territori sent moltíssima de queixa, aquest no és el problema. El problema és que hem de ser creatius, el problema és que hem de buscar formes de desencallar el patrimoni hi és, la gent que vol revitalitzar el patrimoni també hi és, nosaltres en tenim constància, tenim 2.900 sol·licituds per entrar a masos, per fer de masovers, per tant nosaltres sabem que hi ha aquest interès, d'acord? Per tant, d'això no en tenim cap dubte i ara hem de buscar, entre totes, intentar buscar solucions, d'acord? Estem intentant plantejar la jornada de forma sistèmica, és a dir, buscant primer o identificant primer. L'estem intentant plantejar de forma sistèmica, és a dir, el que volem és identificar bloqueig, allò on el sistema ens atura, el sistema normatiu en aquest cas ens atura. Després, volem identificar llocs que puguin ser oportunitats. Per cert, jo tinc paper en blanc, per aquells que necessiteu. Gràcies. I després, el que volem identificar, sobretot, molt important, perquè des del pensament sistèmic aquesta és una de les parts més importants, és trobar el que podria ser un punt palanca. Un punt que si toques aquell punt, amb el mínim esforç, tindràs el màxim d'impacte. Aquests són els punts que volem d'alguna manera identificar. Llavors, el joc, el que jugarem ara, és el següent. D'aquí un moment, en Joan ens farà una breu presentació de 5-10 minutets, el pararé, perquè en Joan ens parlaria de tot i més encara, per tant, sabeu que l'hauré d'aturar, d'acord? Llavors, en Joan farà una breu introducció i després us repartiré els casos, els nostres experts, en Daniel, en Rafel, l'Albert i en Joan, us ajudaran a parlar d'aquests temes, cada taula tindrà el seu cas, d'acord? He buscat casos que han estat a la premsa comarcal i local, per tant, són casos que estan a l'ordre del dia. Els discutirem uns 45 minuts així en taula petita i llavors després els compartirem entre tots per veure què hem anat trobant. Sí? Aquest bàsicament és l'estructura. I llavors, per acabar la sessió, en Rafael ens farà una altra conclusió breu i llavors ja estarem a punt per donar per conclosa la sessió de grups. Us sembla bé? Sí? Doncs, Joan, vaig a buscar el temps.
Soc president en funció, el president de l'Associació de Masos de Treball del Mundial Estatística, que deu ser les poques associacions que hi ha de masos, ara mateix. I entenc que això ja m'ha situat una mica sobre el drònom, que està vinculat al tema de tot. Bé, començo. Se'm va demanar una mica parlar de temes normatius, que és el que ens ha fet. La veritat és que parlar de normativa, el tema de masia és molt abundant. Tampoc és que sigui res rar, la normativa és molt abundant als masies, però tots nosaltres també. I com que no es pot parlar de totes, t'hauria ficat aquí algunes línies que ens semblen ser interessants. Un és l'àmbit urbanístic. Llei d'urbanisme. A nosaltres què es passa? Tenim un soci que, a més a més, vol quedar-se amb una masia. I viuen els pares. No li deixen ampliar.
Joan, potser que et posis aquí, que si no estàs com donant l'esquena a la gent...
Aquí, per
aquí. Aquí, o potser aquí mateix. I així
veuràs
que
les menjaran. Segueixo?
Sí, sí.
Quan us parlava de l'àmbit urbanisme, jo he ficat algun exemple dels que patim nosaltres, un soci que es vol quedar amb una masia i diuen els pares, demana fer una petita ampliació, perquè la llei d'urbanisme és molt restricció d'urbanisme, no li deixen fer, tampoc deixen separar un mas en dues vivendes, per exemple, igual que són molt... contentets amb això, estem en una zona turística, al costat seu ve un i compra un terreny de dues vessanes, Si fa una barraca que passa un apartament i l'Ajuntament és incapaç de frenar-la. Un tema, no?, per dir alguna cosa. Que tal la tecnologia? Si voleu també podem parlar de tecnologia. Cosa. Àmbit patrimonial. Jo tinc la sort, poder la desgràcia, diguem així, d'estar de viure en una masia que la tinc catalogada com a bé cultural d'interès nacional, o la Sagrada Família. Perquè d'això. I els que estem en aquests casos, evidentment, tenim moltes restriccions. També tenim ajudes, línies d'ajudes, però el que passa és que aquestes línies d'ajuda, jo em vaig demanar una i me la van donar, però estic parlant de fa 15-20 anys. Avui en dia, proveu-ho. Per una persona que viu un mar, demanar una ajuda d'aquesta, poder estar gastar la vida dels diners, una quarta part dels diners, ja només amb els papers, tal que ja em demano. Més àmbits. Serveis bàsics. És gros, tindre de parlar de serveis bàsics. Jo no sé per què a la gent que visquem a Masos, que tenim molts de tolots, que tenim molt accés a sol, es fiquen tantes dificultats per no dir que ens farà impossible ficar plaques solars. Va ficar una. O si voleu, el que sé, el tema de comunicacions. Jo a casa meva tinc pitjors comunicacions avui que fa 20 anys, perquè la gent de Movistar ens han tret el coure i es volen ficar via satèl·lic amb una mateixa diferència així catalogades a la junta, i això ho poden fer dintre la llei. Segueixo teixint ràpid, perquè tampoc ho vull dir jo, han quedat entorn del mar. Imagineu, una masia, un mas no és només la masia, és l'entorn. I dins de l'entorn, jo què sé, si puc un parell d'exemples, no? Les moltes figures de protecció, les naturals. L'aire, jo visc al Baix Ter, Baix Ter, ja us podeu imaginar, que és una zona que històricament sempre hi ha hagut aire, fins que des de l'administració han cregut que l'aire era millor que des d'un altre lloc. Però tot a la Barcelona, i hem tingut encara els masos que visquem al costat del Mil Ter, se'ns estan salinitzant els pous, ens han prohibit que passi aire pels recs històrics on hi ha molins. Si voleu, tot, vies verdes, direu què diu què? Però és que ens fan vies verdes i aquestes vies verdes ens impedeixen capacitat i motoritat, i a vegades això vol dir que no podem anar als camps i no podem anar a masies. Bé, tot això d'aquí podria estar-hi tot avui, ja que és un tema de coses, però senzillament el que dic que la regulació no ens afavoreix. Però el futur, entre plans i en perdó, és que no ens afavoreix la regulació, però quan estem a l'espai, diguem-ne, que ja està regulat i que és interpretable, que poden interpretar les administracions, sovint les interpretacions no van a favor nostre. Per què? En el nostre cas, podem anar-se per tot. Nosaltres estem en una zona amb una pressió turística molt forta. I és cert que el turisme és no portar les masies, però un turisme massiu normalment també és un problema. No repercuteix en la conservació del medi. I una cosa que té el turisme és que no ha sabut, tot i que s'aprofita del patrimoni, tot i que s'aprofita del medi, no ha sabut i ha repercutit en aquest medi. Jo què sé, jo fer una frivolitat, per exemple, hi ha la taxa turística. La taxa turística, ja que ens aprofitem, ens aprofitem. El medi, les masies, repercutien. Em vaig enterar que la taxa turística servia per fer, com deia, la Ryder Cup del golf. Deixem-ho estar. La qüestió d'activitats lúdiques, si voleu en parlem. Un parell de tres deien més, només ho vull dir, acabo. El problema que tenim és que tenim moltes legislacions que ens afecten, però no tenim cap legislació, cap, que englobi tot i que el que busqui seria que les masies hi visqui gent, que les masies no se'n vagin a terra. Tenim, hi ha una aproximació des del punt de vista arquitectònic. Hi ha una aproximació des d'un punt de vista patrimonial, però una que englobi tot i que busqui, que poder és important, que les masies hi visqui gent i no se'n vagin a terra, no existeix. No existeix. El que no faria falta que algun d'aquests altres que han legislat renunciessin una mica als seus màxims, perquè fos possible, el que realment és important és que la gent visqui a masies. Clar, tanta legislació ja ho podeu entendre, però la gent que hi visquem són costos, costos i costos. I això fa que, per desgràcia, el món de les masies cada vegada és més elitista. Què vol dir? Que les masies, al final, qui s'hi pot quedar? Aquells que tenen molt diners, que tenen diners, i la gent que viu, que normalment la seva vida era principal, però ara ser el camí així, s'ha vist la vida, on això cada vegada s'ha dificultat més. Es passa del que dic jo de masies rurals a masies més urbanes, perquè ara gent ve urbana que té una visió diferent d'això. Ara, he fet una cosa que no sé si havia de fer, és molt queixa. Què podem fer davant d'això? Jo què sé, la gent de Tarragona ja van dir, bueno, què podem fer? Innocents van dir, bueno, intentem associar-nos perquè aquesta anava un darrere de l'altre queixant-se i anem plegats. I nosaltres érem molt innocents i dèiem, ostres, si expliquem a l'Ajuntament que ens passen allà davant del mas molt de pressa en cotxe i que tinc molt de pols, em semblava molt evident, els convencem. No, ni així ens en sortim, per ficar-vos un exemple. És a dir, que ni associant-se i així ens en sortim. Llavors van fer una altra cosa que van dir, bueno, ostres, nosaltres creiem que el que tenim, les masies, té valor. Per tant, anem a fomentar una mica l'estudi, ensenyar, fer visites. Les visites se'ns apunta molta gent. Sempre tenim ple. Anem a fer publicacions. Aquí us hem volgut alguns que vulgueu veure. A dir, me'n porto un dit. Això ho hem fet. I ho hem deixat. I ho hem deixat, i és a dir, probablement els masos de Torroella són dels masos que tenen més coneixement del que és el deixés. Ni així. Jo què sé, llàstima, no? Llàstima, i jo què sé, així s'acabo, no? Gràcies per l'atenció, no? Vull dir, em sap greu, però el fet venir un propietari de masies.
Gràcies. Bé, la taula 1, en Dani tu volies el cas 1 o 2,
va?
Sí, per tant...
Entenc que són efectivament el mateix, són dos supòsits diferents, però...
Perfecte, doncs aquesta taula serà el cas 1 i 2, perquè són dos supòsits diferents, bàsicament parlem del mateix. Patros, fareu la 3, sembla bé? Sí? L'Albert, tu la 5? Vosaltres feu el cas 4. Amb exemples els he donat de tipus còpies per tothom, així que podeu fer fons de la còpia. Gràcies. Sé que aviam és la primera jornada, en farem més, probablement la propera vegada no esperem que feu un mapeig tan gros, anirem més menuts, val? Però aquesta vegada, com que la Marta va sovint a Parlament, el que ens interessa és trobar temes realment en els que puguem incidir i que tinguin un impacte directe amb tots els que estem intentant fer canvis al territori. Per tant, els estàvem demanant un exercici molt gros i en som molt conscients. I us agraïm totes les converses que heu tingut perquè totes eren realment fascinants. Ara demanaré als experts de cada taula que d'alguna manera expliquin el que ha anat passant a cada taula i després hi ha un torn breu de preguntes. I disculpeu abans perquè... El Salvador, com que no l'havia conegut en persona, se m'ha escapat. I llavors tenim aquí un altre ponent que abans no us l'he presentat. El també tenim el Salvador. I em sap greu que abans se m'ha passat perquè no el coneixia en persona. No per cap altra raó. Aleshores, comencem amb tu, Dani. Sí? I no sé si quasi demanar que et posis allà i així la càmera. Sí, gràcies.
Bé, bueno, han sortit moltíssims temes i de fet pràcticament el temps se'ns ha acabat explicant cadascuna les problemàtiques que han sortit. És obvi que una jornada com aquesta i el temps tan breu doncs no s'hagi pogut perfilar més, per exemple, els punts d'oportunitats o punts palanques. Ens hem quedat bàsicament amb el tema dels bloquejos normatius sense ser exhaustius, perquè el volum normatiu és tan enorme, no només les normes cabdals com la llei d'urbanisme, el reglament, la llei de patrimoni, tota allà la normativa que regula el règim agrícola, hi ha un munt de normativa sectorial de la qual depèn molt també les intervencions que es puguin fer en edificacions no urbanitzables. Llavors hem intentat ser molt abstractes, molt genèrics i sintetitzar en els bloquejos normatius que el gran problema que ens trobem és no només aquest volum de normativa, que és una normativa contradictòria en molts casos, sinó sobretot amb els diferents criteris interpretatius, molt restrictius en els casos, de les diferents administracions. És a dir, administracions que solapen, que tenen competències sobre el mateix bé, com el cas de la Sala i la Grau, que té competències de Generalitat, el Departament de Patrimoni i l'Ajuntament, sinó també bueno, doncs els mateixos municipis. Els criteris que us utilitzen per exemple establir els catàlegs de protecció són criteris diferents que varien d'un municipi a un altre. I em sembla que és una qüestió recurrent entre els municipis en quant a definició de conceptes que la normativa recull per regular la casuística tan complexa que hi ha. Que és el gran problema de les normes, que a vegades són injustes en casos concrets, però que han de ser molt abstractes, molt genèriques, per abastar molta més casuística. També s'ha vist que la normativa de protecció dels masos i dels rurals que són organitzables és una normativa que, de fet, no està adaptada a la realitat sociolaboral del primer sector i una realitat que, a més, va canviant amb el temps. I després un altre problema que també ens trobem del bloqueig normatiu, que no seria tant exactament de la mateixa norma, sinó dels operadors jurídics que interpreten la norma i l'apliquen, que són les administracions, els advocats, els jutges, i també un problema molt rellevant, que és la dificultat que tenim de comunicar-nos amb l'administració. Una administració, en molts casos, que ha de ser la més propera al propietari dels masos, que és la municipal, doncs hi ha molts casos que no parla, no discuteix, no assessora, és un no sistemàtic, bloqueja les llicències, triga molt, també per un problema també material d'organització del propi municipi, de manca de recursos, és una qüestió que també s'ha de solucionar, perquè incideix directament en la recuperació dels masos. I també hi ha un element molt important, i és, això sí que atribuït a la normativa, en els masos i cases en sòl urbanitzable, com que són sòls protegits i en un règim de protecció major, requereixen per intervencions tipus de reconstrucció o ampliació de volums o divisió de propietat horitzontal, una sèrie de documentació addicional, informes d'un cost molt alt. En el cas de la Sala Viladrau, en el cas que hem examinat, són despeses que s'ha valorat que poden haver fins a 100.000 euros. És una cosa absolutament inassumible per un pagès amb una petita població. Amb el tema d'oportunitats, la veritat és que l'oportunitat pot ser que no ens ha donat gaire temps de mirar-lo, però potser es podria aprofitar com a tema d'oportunitats els forats que la mateixa normativa ens ofereix, la possibilitat que ens ofereix la mateixa normativa per fer les intervencions en demesies i cases rurals. És a dir, en la segona casuística es fa una valoració de que la llei d'urbanisme el 2002 imposa el paradigma de la no intervenció, de la protecció absoluta, i això limita molt la vida agrària en els masos i la recuperació dels masos per fer l'explotació agrícola. Ho limita molt perquè diu que tot allò que no estigui catalogat no es pot fer res, no hi ha cap mena d'intervenció, etc. Bueno, doncs hem de veure, per exemple, que la possibilitat que ens brinda la mateixa les darreres reformes de la llei d'urbanisme, la disposició transitoria 15a, que no cal que per fer la intervenció en les masies la masia hagi d'estar catalogada. Ara sí, en el projecte s'ha de justificar la raó arquitectònica, històrica, arquitectònica, social, ambiental, d'adequació, de millora del paisatge de l'entorn per justificar aquesta intervenció. I és aquí quan ens trobem el problema de s'emposar diners per fer informes que justifiquen això i el criteri dels tècnics municipals, del secretari, de que això sigui una justificació suficient per aprovar-ho. També com a oportunitat és que estem en una situació, jo entenc d'impàs, una situació crítica tan important. Aquest matí hi ha hagut una parada puntós pel tema de la despesa que han d'assumir els pagesos pel tema de la malaltia aquesta cutània de les vaques que han d'acordo. I que no és la primera mobilització, ho tenim molt evident, és a dir, una cosa s'està movent i hem d'aprofitar aquesta oportunitat també per fer una militància per part dels propietaris rurals d'exigir i de fer veure que el territori és viu i que perquè es pugui protegir aquest patrimoni s'ha de afavorir l'activitat i no posar les malalties. S'ha de tenir un concepte de la masia, de la casa rural, com un habitatge, però juntament amb els usos que siguin necessaris per poder-la mantenir. Perquè això de tenir una casa, el que dèiem, del concepte elitista, que els masos ara s'estan comprant advocats, notaris, expats, no? Gent de fora, gent de la resta d'Europa amb molta capacitat econòmica per fer la seva segona residència i que estan transformant tots els masos i els petits pobles en petits escenografia, resorts, etc. Com a punts de palanca, proposat que un passa necessàriament per una modificació de la normativa. No veiem altre punt petit que pugui forçar una altra cosa que allò que dèiem de la militància activa per recuperar el primer sector i fenòmens sociològics que escapen a la qüestió purament arquitectònica de recuperació del patrimoni, sinó de l'activitat agrària vinculada amb ella. Potser el dret també ens ofereix alguna oportunitat, alguna escletxa per poder fer intervencions que puguin afavorir el tema del manteniment sense un cost tan elevat, que és una qüestió que s'ha d'analitzar cas per cas i sempre amb el hàndicap que qui pugui interpretar sigui restrictiu i no ens permeti no s'aprovi al final la llicència. Que és una mica el resum del que hem pogut fer en aquesta taula.
Gràcies.
No, d'aquesta taula...
D'aquesta taula i d'aquesta? Doncs endavant.
Bé, bon dia a tothom.
Si pots posar allà i així la càmera també ens arribarà.
Bon dia a tothom, jo soc l'Àlex Arraïma, soc president de Pei Rural i realment els temes de debat que teníem eren enfocat molt des del punt de vista de la masia amb el seu entorn. És a dir, la realitat agrària, la masia també relacionada amb tot el que són les infraestructures, els serveis necessaris, perquè si una masia es vol recuperar o es vol millorar, hi ha un seguit d'aspectes que no són pròpiament els del cos principal o el cos auxiliar que es vulgui recuperar, sinó que també ve donat per una realitat d'internets, telèfons, carreteres, etc. etc. No? I aquí han sortit diverses conclusions que, si us fa res, us les diré una mica des d'un punt de vista general, perquè realment són molt complexes. Tots sabem el que hem de fer, tots sabem, en el sentit comú, què és el que necessita una masia, però que realment a l'hora d'explicar-ho s'ha de vigilar molt perquè també hi ha moltes afectacions a tercers, etc. Jo us faré un exemple. Hi ha una tesi doctoral d'un advocat que és vinculat, molt vinculat amb els aspectes forestals, que va introduir la idea de que els propietaris, que som, per entendre'ns, uns gestors custòdies del territori, d'aquell espai, d'aquella finca, doncs d'establir també aquella necessitat de vincular, si volem fer algunes actuacions a la masia o a la finca, vincular-ho amb un compromís amb la finca. Us un exemple, un propietari que tingui pla tècnic, un propietari d'una finca forestal que tingui pla tècnic de gestió millora forestal, que és un compromís de gestionar el seu entorn, de gestionar els arbres, de gestionar els camins, etc, etc. Això, transformar-ho també en les obligacions fa molta por, eh? Però sí que es té aquesta vinculació amb un compromís amb el seu entorn. Sabem que el sector primari és molt, està tocat de mort des de fa anys, estan descendint les activitats d'explotacions agrícoles ramaderes, el sector forestal està tocat de mort des de fa 60 anys, la situació és molt complicada, per tant hem de vigilar molt que aquesta vinculació amb l'entorn d'una forma efectiva, que no sigui merament residencial, que ve a dir això, és que també hem de tenir en compte les limitacions del sector primari. I per tant això també s'ha de tenir en compte si es vol adaptar a una legislació o una normativa específica. I la voluntat és que el màster hauria de ser l'eix vertebrador. És a dir, penso que específic, si més no del que s'ha dit, que no es vol un mas de segona residència, sinó que es vol un mas que realment tingui una implicació amb el seu entorn i per tant eix vertebrador també vol dir persones. Per tant, vol dir que hi hagi masoveries plenes, vol dir que no siguin de mera segona residències o que sigui, que puguin desenvolupar activitats. S'ha dit molt el tema dels usos. D'usos, a dir avui, parlar d'usos en sòl urbanitzable és terrible, perquè és traslladar un concepte urbà en el sòl que precisament és no urbanitzable. Per tant, hem de buscar l'encaix que, us diré un exemple de incoherència, l'ús de comerç no està previst en el 47.3 de la llei d'urbanisme. I és precisament, no sé qui ho deia, el president Torra, que deia que volia anar a Suïssa, anava a comprar formatges i productes làctics, no?, d'una botiga, que era una granja. No? I per tant, doncs, aquestes qüestions d'usos, vincular-ho a usos, això també ens va en contra. A dia d'avui afrontem que això és el que diré, és potser una mica polèmic, però penso que tots nosaltres compartim un sentit comú de les coses. A dia d'avui tenim un dels grans problemes que no és només l'urbanisme, sinó que també són les polítiques ambientals, tal i com estan compreses aquí, tal i com estan configurades. Haver de fer una avaluació d'impacte ambiental per moure una pedra, realment això, no, és a dir, de fuig, és una forma de dir que no en el desenvolupament d'una masia. I per tant, quan introduem conceptes que és el següent, que és que s'han de vertebrar infraestructures, serveis en el territori, això significa les carreteres que han d'estar en bon estat. No sé si han de ser de terra, de paviment, asfaltades, no ho sé. També hem de saber que Catalunya és molt polièdrica, no? Però aquí les avaluacions ambientals, tal com estan enteses a dia d'avui, també han de posar aquest interès públic, que és la masia, com un factor positiu. Els que són del Ministeri Forestal sempre diem que el sector forestal no hauria de fer mai una avaluació ambiental, és molt romàntica aquesta idea, perquè realment el que fem és afavorir aquella massa i realment el que estem fent és però, incendis, revolució de hídrica, ús social, millora de la presa d'absorció, no? Doncs l'avaluació ambiental integrada, que aquí hi ha molts arquitectes municipals, hasta per fer un pla especial de català de masies, has de fer avaluació d'impacte ambiental, d'alguna forma o altra hem de parlar amb els de polítiques ambientals per reconduir-ho, perquè realment això està sent un obstacle molt, molt important. Ja me direu, l'extensió, quan
sí, diu. Sí, mira poc.
I llavors també, un dels altres temes que s'han comentat és que els tràmits dels plans especials i els PAEs, els projectes d'acció específica, és a dir, jo entenc, jo soc advocat en temes forestals i tota la pesca, i quan veig un arquitecte municipal que li arriba un PAE, és a dir, no és que bufi, és que realment mira l'aire i diu, ma, caixis la mar, no? Llavors, realment, això és perquè s'ha vertebrat un concepte, entenc legalment molt garantista, que és el requisit de l'article 48, però que realment, a la pràctica, primera, és assumible pel propietari o pel que vol recuperar aquell espai, econòmicament, pel tècnic, temporalment del temps, etc., i que, per tant, aquesta revisió s'hauria de fer. I també tenir en compte el que dèiem abans, que potser els PAEs o els plans especials s'estan vertebrant només amb el cos que es vol actuar, però que realment si vinculem aquell espai amb el seu entorn, també no dic que esdevingui obligatori plantar uns arbres determinats, perquè això a vegades també és absurd i si volen tenir, vol que plantem uns arbres, unes alzines, en un lloc que no s'hi creixeran, però com que allà marca van posar, si al cap de 3 anys moren, al final pues, estem llançant els diners i el pit. No? Llavors que realment aquí hi ha d'haver-hi aquesta facilitat d'aquest pla especial, d'aquesta qualificació específica, que ha d'anar vinculat amb tota la... amb tot el seu entorn immediat, perquè llavors tenim instruments de l'ordenació forestal que no poden trepitjar-se, tenim els espais agraris, que ara estan fent plans territorials parcials, una mica, perquè si ens dibuixen que tenim camps de baixa categoria, quin desastre, i els que facin hidroponia diran el que estan dient, doncs bueno, tenim molts obstacles burocràtics per davant. I aquí hi ha una expressió que és molt il·lustrativa, que no sé qui un dels companys ha dit, a cada problema una solució. No? I per tant, el afrontar aquest tema de les masies des d'un punt de vista general és necessari, perquè no tenim una visió global, però que realment no té a veure una masia o una situació de les Guilleries, no té res a veure amb el Empordà, no té res a veure amb els Solsonès. Dic Solsonès, però és per no caure molt tòpic. Hem de dir Conca de Barberà, també hem de dir altres zones de Catalunya que són... que també potser el Catalunya no va dir menys dos dies, però que també realment són peces importants. Sí, i res, moltes gràcies.
Gràcies.
Li dóna gaire de mi.
En aquesta taula, el que ens ha desencadenat el debat que hem tingut és l'anul·lació del pla especial de l'Alta Garrotxa, el pla especial de protecció de l'espai natural de l'Alta Garrotxa. Si bé l'anul·lació ha sigut per un motiu, per un defecte de tràmit, la queixa principal venia en què aquest document s'ha fet al marge del territori, sense escoltar el territori, sense la participació del territori. Llavors, evidentment, s'ha analitzat la normativa, s'ha dit tot que el sòl rural, s'està regulant des d'un punt de vista urbanístic en negatiu, és el sòl no urbanitzable. Amb la llei d'urbanisme s'analitza aquest sòl rural amb 5 o 6 articles dels 200 i pico de la llei. Es fa des de sempre totes les actuacions de l'administració, és una fiscalització a priori amb un sentiment de suspicàcia de aquest és que me l'havia fotre, però s'oblida el control posterior. És a dir, si tu creus, és a dir, la presumpció d'innocència a l'urbanisme sembla que no hi és. És a dir, ets delinqüent només perquè tu vols fer alguna cosa. Així que et vigilarem molt abans no comencis. Després, quan ho hagis fet, és que n'hi passarem. És a dir, el que és la protecció de la legalitat, la fiscalització a posteriori, el control la sanció, si convé, aquesta no es fa mai. O molt rares vegades, i si es fa és a través d'una denúncia. Tot i aquests només escassos 5 o 6 articles, ens trobem que per qualsevol actuació i venim doncs, amb un espai natural protegit, doncs, amb una complexitat normativa que, a més, deriva amb una complicació de tramitació, és un tema que ja s'ha dit, em sembla, amb les taules que han parlat, i suposo que amb la que està pendent de parlar també haurà sortit el tema, que al final fa creure doncs, que potser el que fa falta és simplificar aquesta tramitació o bé, perquè el que hem dit, aquesta fiscalització també es pot fer a posteriori. Posa les condicions i vigila que es compleixin aquestes condicions. Llavors, necessitats que sembla que s'han vist que caldrien. d'una regulació única i clara del sòl rural, a part de la llei d'urbanisme. Per què s'ha de tractar urbanísticament el sòl no urbanitzable? Potser hauria de tenir la seva pròpia legislació independent de la legislació urbanística. I quin hauria de ser el seu objectiu? L'objectiu hauria de ser prioritzar primerament l'arrelament, l'establiment de gent en el territori, que aquesta gent, aquests residents, estiguin vinculats activament al territori, que puguin desenvolupar activitats al territori i que aquestes activitats doncs, puguin desenvolupar-se a la masia tal com s'havia fet sempre, que era un espai productiu adaptat a el que en aquell moment requeria la societat. És a dir, no podem avui dia plantejar que les masies continuïn sent el que eren el segle XV, XVII o XIX, perquè la societat actual no és la del segle XV, la del XVII o del XIX. Com heu dit, el món rural, l'economia rural que està en crisi, potser a la masia li toca fer una altra activitat, però que estigui lligada al territori.
Agrairia que estiguéssim tots escoltant, perquè la càmera està allà posada i si no, perdré coses després.
Bé, presento, soc Salvador Ribas, soc arquitecte i estic aquí convidat en representació del Col·legi d'Arquitectes, soc membre de la Junta del Col·legi d'Arquitectes i compartir la taula amb el Joan, que ha sigut un codirector de taula magnífic, i ens ha tocat el cas número 4 del text aquest que tenim tots, on es planteja una paradoxa, i és que a Catalunya hi ha aproximadament 400.000 habitatges buits, no? 200.000 dels quals estan en l'entorn metropolità i els altres 200.000 estan en la resta de Catalunya. Aquests 200.000 habitatges que estan, per entendre'ns, en l'entorn rural, no vol dir que siguin 200.000 habitatges buits disponibles per entrar a viure, no? Però en canvi sí que són 200.000 habitatges disponibles per poder, diguéssim, entrar a viure si aconseguim superar tots els obstacles que impedeixen que els edificis buits es puguin reutilitzar. Aquesta ha sigut un àmbit on tots hem estat bastant d'acord, diguéssim. Ho miris des d'on ho miris, hi ha una dificultat molt gran. Els casos que hem anat explicant individualment, hi ha una dificultat manifesta, real, continuada, documentable, d'aquesta cursa d'obstacles que significa moltes vegades poder tirar endavant un projecte de vida, ja sigui de vida d'una parella jove que vol anar a viure a casa seva, o d'un propietari d'una masia que vol tirar endavant la seva explotació. En fi, aquesta dificultat, que crec que deu estar compartida en totes les taules, es focalitza molt amb el tema de la normativa i dels condicionants, diguéssim, des de les diferents administracions que ens obliguen a complir. Però això no vol dir que no tinguem, diguéssim, un cert respecte per la normativa. Creiem que la normativa, doncs, bé, també té algunes coses bones, no? I segurament la cosa de fons més bona que té la normativa és que es pensa a partir, diguéssim, d'un punt de partida, que és el de conservar el bé patrimonial, no? Però la realitat que ens ha tocat viure a tots, cadascú en el seu àmbit, és que a vegades aquesta, diguem-ne, aquest interès de la normativa en conservar el bé patrimonial acaba, diguem-ne, paralitzant la pròpia conservació d'aquest bé patrimonial, no? I aleshores hem parlat, diguem-ne, de que això requereix entre tots, no només els tècnics, no, entre tots, perquè al final pensem que els planejaments són democràtics, estan votats, les normatives municipals estan votades pel ple d'un ajuntament, per sí, a dia d'avui són democràtics i són responsabilitat de tots, de tota la nostra societat. És evident que els tècnics, clar, jo sóc arquitecte, els tècnics, diguéssim, tenim una responsabilitat directa més gran, però a la societat li convé una nova mirada. Jo, diguem-ne, abusant de la confiança dels meus companys, jo ho he explicat així. Crec que ens cal un nou pacte de confiança entre tots els que hi estem implicats. Perquè si la normativa té l'interès de conservar el patrimoni, els que la gestionem, els que ens toca gestionar una o altra part de la normativa, ho hem d'aconseguir. I si som sincers, no ho estem aconseguint, perquè tothom té el seu cas, no? Per tant, aquest nou pacte de confiança ha de permetre les condicions per condicions de seguretat jurídica, bé, amb condicions, ha de permetre poder actuar. I poder actuar, a dia d'avui, hi ha un factor clau, que és el temps. No podem estar esperant un permís, una llicència, no sé què, amb el temps del segle passat. No podem. No sé si teniu fills. No poden esperar, no? No poden esperar. Han de rebre allò que tenen en el món, bueno, nosaltres també, Vull dir, no només els fills, no? Ho hem de rebre a l'instant. Bé, hem de ser àgils amb tot això, i això requereix una nova mirada, una nova repensada. Només per posar-vos un exemple, una reflexió una mica xocant, no? Però aquest patrimoni que avui volem conservar és un patrimoni que té 400, 300, 500 anys, en molts casos, les masies són així, i que han vist passar de tot, no? Jo, per exemple, en el meu àmbit més proper, que és el del Maresme, jo he vist convertir masies, no les he vist, però he deduït que masies gòtiques s'han convertit en masies barroques, no? I ara estem preservant aquesta masia barroca, però que si haguéssim estat allà legislant, no haguéssim permès que aquesta masia barroca existís perquè haguéssim volgut conservar la masia gòtica. Per tant, hem d'entendre que nosaltres sí, estem de pas, no? I hem de fer bé les coses que ens toca fer bé, però hem de permetre que les coses puguin ser, no? Bé, aquest nou pacte de confiança és molt important que les administracions, els polítics, els tècnics, siguem capaços de tirar-lo endavant. Perquè tothom coneix casos de masies que han quedat enrunades, no? I això és, diguéssim, això ens ho hem de posar en la nostra motxilla, no hem sigut capaços de poder resoldre. I tothom ho ha vist. Jo he viscut durant molts anys a l'Ella. A l'Ella hi havia més de 50 masies amb ús quan jo vaig néixer, i ara no n'hi ha cap amb ús agrícola, no n'hi ha cap. I n'hi ha més d'una, una molt enderrocada i més d'una en perill d'abandonament. I és un lloc on els recursos econòmics són molt abundants. Per tant, què no passarà en la resta del territori? Bé, però no ens volem queixar. Som una taula activa, no? Vull dir que hem de passar de la queixa a l'acció, la que sigui, no? Que ha de permetre fer entendre tot això que les altres taules han dit, perquè és així i és necessari. I aleshores, en les palanques que ens demanaven, hem fet un petit llistat, el Joan potser les podrà ampliar, però entre elles hem dit facilitar la rehabilitació. Això ja s'intenta. I de fet, la Generalitat, pels que no ho sapigueu, la Generalitat, des del Departament de Cultura, a través de l'OSIC, convoca un programa d'ajudes anuals
que no s'exhaureix, perquè, la gent no hi va, ara una mica més, però fins ara no hi anava, amb ajudes que van des dels 60.000 euros als 200.000 euros per edificis catalogats. I la majoria de masies són edificis catalogats. Per tant, facilitar la rehabilitació. Una altra palanca seria que el catàleg de patrimoni, que existeix en molts llocs i que s'hauria de completar, sigui una eina per activar accions. Si fem un catàleg, fem-lo pensant que ens pugui ser útil perquè a través del catàleg es puguin fer accions dins de la normativa i dins d'aquest pacte de confiança necessari que hem de tenir. Perquè no sé qui, algú parlava de l'actitud amb què ens reben quan anem a demanar una llicència. Bueno, empatitzem una mica entre nosaltres, perquè al capdavall tots tenim el mateix objectiu, no? Doncs que el catàleg de patrimoni pugui ser una eina que vehiculi i integri totes aquelles, diguem-ne, limitacions que calgui tenir en compte. I després, una idea que ha sortit molt a última hora, però normalment parlem de rehabilitar i de rehabilitar el patrimoni i moltes vegades ho confrontem com una mesura positiva en relació a la nova edificació, no? Això està una mica en la nostra societat. Rehabilitar és més sostenible, és millor que construir de nou. Bé, això ho podríem discutir, però hi ha una cosa que no és discutible i és que construir de nou implica generar nou sòl urbà. I això sí que és molt costós, costosíssim, perquè convertir un sòl no urbanitzable en un sòl urbà significa fer-hi arribar els serveis, les clavegueres, l'enllumenat, el transport públic, etc. Hi ha molt sòl urbà que es pot reciclar i aquest sòl urbà reciclable podria ser, diguem-ne, un molt bon factor, diguem-ne, per convèncer-nos que aquests habitatges, diguem-ne, que existeixen però que s'han de rehabilitar, a la vegada estan posant en ús aquell sòl urbà que ja tenim, no? Bé, aquests són una mica els punts. No sé si el Joan en vol afegir algun, perquè ha sigut un company molt actiu de taula i és jo crec, mereixedor de completar la meva sessió. Moltes gràcies.
No sé, em sembla que has dit moltes coses. No sé, jo tinc aquí alguns apunts que són molt desordenats.
Breument.
Sí, molt ràpid. S'ha parlat del tema d'inventariar el patrimoni, no? Hem parlat del tema d'inventariar el patrimoni, que si no sabem el que tenim malament, he comptat. Objectiu 1, que les masies estiguin habitades.
Sí.
Objectiu 1, que les masies estiguin habitades. I això jo sempre la meva cullerada. És a dir, que estiguin habitades no vol dir que sempre el detall no sé què sigui no sé què. És a dir, abans que el detall no sé què d'una finestra és que siguin habitades. Ho ressaltant-ho amb aproximacions massa sectorials. Però la filla de les tràmits s'ha cuidat de sortir d'això. És bon per a massa, però també hi ha el tema de la connexió amb el medi rural. Si és possible mantenir la connexió amb el medi rural, perquè si no és una masia, però d'aquella manera ha sortit la paraula que sembla que tu d'obrir mirada,
sí.
Que hem de ser capaços d'obrir la mirada, d'obrir la mirada, és a dir, que després del que tenim ara em sembla que volia ampliar i aquest objectiu és el que he dit, no? Intentar que les masies no se'n vagin a terra i expliquin habitades. I que no es tenen la capacitat d'adaptació, em sembla que també ho has dit, no?
Sí.
És a dir, que ens hem d'adaptar als nous temps. Els nous temps vol dir que coses que necessitem a vegades no tenen això programàtica. Jo que sé que si necessitem connexions i tant que estiguin bé, si no els tenim, difícilment una magista que d'adaptar-me a tots. No són, són quatre punts que tenim,
Gràcies, Joan.
Superbé. Gràcies per tot. Ens queden just els 10 minuts. per les conclusions d'en Rafael.
Okay. Jo no són conclusions de tot el que s'ha explicat, sinó intento fer honor a l'encàrrec que em va donar de parlar del mercat i la pressió sobre el sempre.
Rafael, si no
et sap greu
fer-ho des d'aquí, perquè
així la càmera i el sol també pot ser. Jo, allà a la taula ho he usat, partiria d'una afirmació per mi categòrica, i és que el Mas ha estat l'eix vertebrador del país, no durant partits 500 anys, no. Ja no vaig a fer recolacions històriques, però Mas ve del llatí, de les viles romanes, etc. I ha anat canviant, s'ha fortificat, hi ha hagut els remenses, etc. Però és un eix vertebrador i ningú es pregunta ara per què no pot continuar sent. Jo estaria molt d'acord amb el que s'ha dit sobre el sol urbà, però dissortadament hi ha una expectativa de sol urbà molt gran, molt més gran del que coneixem tots. I això és mercat. És la pressió d'anar al guany ràpid, com es diu, inverteix en pedres. I estic sent molt, molt esquemàtic, però això, agafeu plans d'urbanisme i veureu que encara hi ha moltes taques on construir, per tot Catalunya.
I és irreversible.
I és irreversible, també. A veure, jo crec que, independent de l'evolució històrica, hi ha una sèrie de valors que hauríem de defensar, per més importants, el dret a la natura i al país per viure i per treballar, però hi ha contravalors que s'estan imposant a masses forçades, com és el contravalor de la cultura i civilització de les ciutats. No de tenir ciutats, no. Que la cultura de ciutats és sempre del territori, de la conurbació, de, evidentment, permeteu-me que sigui molt provocador, ho he fet a la taula, l'agricultura desapareixerà de casa nostra, perquè hi haurà una agricultura que vindrà del que dèiem abans al sud, com està passant ja a les discussions europees, i potser es quedarà Ucraïna com a blat, però veurem com acaba el tema de la guerra. Hi ha una influència brutal del mercat que crea constantment tensions. I aquesta primera cosa de les tensions, en aquestes jornades, si no la sabem tractar diferent per un escenari que és metropolità o costaner i per un escenari que és d'interior, doncs també la podem esgarrar. Jo parlaria com llocs destacats en els estils d'això, o bé l'Empordà o bé la Cerdanya, però és que ens estem trobant arreu terceres residències tancades, però que tenen la infraestructura necessària que els municipis han de construir. I el mercat que hi ha hagut abans és evident. El mercat és opac, una col·lisió d'interessos de buscar el guany, i ara venen les normes que són una jungla, ho heu dit tots, i és una jungla superenrevessada, i hi ha pressions sobre la legislació i sobre els que fan la legislació, siguin persones que estan a institucions o que estan a la societat, no? Hi ha la pressió de penalitzar la protecció o la rehabilitació, sobretot la pressió d'envair el territori. Abans s'ha parlat aquí del sòl no urbanitzable. Hi ha qui creu que segons com vagin els resultats electorals, vindrà una llei que tot no urbanitzable serà urbanitzable. I a molts es pot semblar una bajanada, per això hi ha qui ho pensa i ho està preparant. I per tant pot ser una evidència, dependrà de quins valors s'imposin a la futura legislació, no? Hi ha tot el tema, òbviament, de la pressió de la indústria agroalimentària, que fa desaparèixer el petit i queda absorbit pel gros. Teniu, per exemple, el cas de la captació de la contaminació de purins. Catalunya té cada vegada més territori que fa ferum i que no té aigua potable. No perquè hagi caigut del cel. Hi ha hagut una pressió al mercat internacional i nacional sobre la indústria dels purins, amb participació i responsabilitat catalana, no diem sempre que la culpa la tenen de fora, i no s'està prenent cap mesura seriosa davant d'això. I això fa desenis que existeix, i sabeu perfectament a quines comarques m'estic referint, no? Hi ha la pressió de l'energia. De vegades estan venent una renovable que és negoci. Si la macrohorta sense cap raciocini d'on anar, o l'horta petita, que no aprofitarà per l'horta consum, sinó per determinades inversions, i això, i que convida el pagès a renunciar a la seva feina perquè tindrà un lloguer del terreny i, per tant, anem extenent el concepte aquest que s'ha dit molt encertadament urbà. I òbviament hi ha tota la pressió d'anar encerclant aquest àmbit rural concret. O hi ha una cultura, jo diria radical, del valor del mas i del que significa front a la cultura de ciutat, la cultura del territori i la natura, traduïda en palanques. Sobre les palanques feia una mica de broma, no sé si el Joan Laporta vindria a parlar-ho, no? Però una palanca forta, com seria, dieu-li pla, dieu-li que sigui més important que els propis pressupostos, o aquesta tendència va avançant i jo la veig irreversible. La jungla de la legislació, evidentment, té molt a veure amb el mercat, i fins i tot en la inoperància de la legislació, o en l'endarreriment té a veure amb qui algú li interessa que no vagi endavant. No? Penseu que la llei del territori se'n parla des de 2010, i estem al 25. La llei del territori, que no és una llei petita, que és potser tant o més important que l'urbanisme si s'acaba dissenyant. No? L'ús motoritzat és el 86. Penseu com han canviat els instruments que tenim per anar pel món. Per exemple, la pagesia que fa servir quats i em sembla superracional. Però la normativa sobre l'ús motoritzat és de l'any 86. No hi ha, pràcticament ho heu dit, regulació sobre no urbanitzable. Em pot ser això que deia abans, que es pot fer tot. Hi ha una contradicció molt gran entre lleis sectorials i fins i tot hi ha pressió al mercat sobre la interpretació judicial de les normes. Sí, la justícia és molt important, però quan et trobes en contradiccions de sentències, no hi ha només la facultat de dret que pot intentar-ho interpretar, sinó com hi ha hagut col·lisió d'interessos, òbviament, clandestins o per sota mà, per aconseguir aquestes resolucions. Que podem acusar molt els tècnics municipals. Jo crec que potser és l'últim garó de l'última baula d'aquesta cadena. Em sembla escandalós que el cas de Viladrau, que quelcom presentat al març, al mes de novembre encara no hagi, la més, entès que no hi ha ni la més mínima resposta, ni un document ni res al respecte. Hi ha un apartat que no estava a les jornades, algú acaba de citar, que és importantíssim sobre mercat i sobre pressió, que és fiscalitat. Això afecta també el tipus de fiscalitat que es vulgui aplicar. I aquí jo ara us cansaria mesures de com revertir tot això amb transferències, amb impuls rural, amb serveis essencials, en tot el que és política social, el CAP i el CAS no és un fenomen urbà, hauria de ser també un fenomen rural. I no s'ha sabut transformar en aquest sentit. No? O polítiques de comunicacions, d'estructuració del territori, com fer front al mercat quan ha d'haver polítiques agràries diferents. Per què no mesures bàsiques de recuperació de conreus, de pastures, de boscos ben gestionats, de conservació de la biodiversitat, de resiliència dels ecosistemes, etc. Davant de la primera meva afirmació del Mas com a eix vertebrador, jo crec, potser sóc un il·lus, no tinc la palanca miraculosa, que el Mas pot ser una nova concepció d'hàbit de vida. El 44% de la població del món viu en el món rural. Això ens oblidem molt sovint. A Europa, el 80% del territori rural. Hi ha 137 milions de persones d'Europa que viuen al món rural. I per què no pot tenir món rural, internet, coworking, tot allò que té la intel·ligència artificial, tot allò que ho estudiem per macroedificis i macroindústries? I ens oblidem d'aquest factor elemental del món rural. Heu vist pagesos, com jo explicava, que amb el GPS van seguint on és el bestiar. I allò que abans era a veure a quina part de la muntanya he perdut aquesta vaca o aquest cavall. Clar, aquesta aposta no hi és. I per tant, tant de bo compartíssim infraestructures. Parèntesis, els ferrocarrils, fixeu-vos com l'estem fent. És que s'ha de donar que els va fer tots cap a Madrid. I ara com els estan fent? Què ha de fer algú de les Terres de Ponent o algú del nord amb ferrocarrils? Jo he vingut amb Bavis, Girona, i és fantàstic. N'hi ha algun minut, ha estat aquí. Però esclar, és un privilegi. Però si ara jo vull anar cap a Olot, o si vull anar... Comenceu a pensar, cotxe, això sí, quan el futur són ferrocarrils, i penseu el que passa amb la P7 i amb el transport de tots els productes agrícoles que han d'anar cap a Europa. I per això és que és una cosa tan senzilla, agafeu un cotxe i intenteu anar a Frankfurt i trobareu totes les autovies plens d'aquests macrocamions i no hi ha ningú que possi dir, escolti, potser connectat amb el que estem perdent de la població molt rural és una mesura elemental a prendre. I per tant, en aquest sentit, crec, com heu dit, que la forma de fer front a aquesta pressió és mimar l'activitat lligada al territori. Moltes gràcies.
Si ja tenim 3, 4, 5 minuts, si obro la taula no fem res, jo crec que més val... Digues, digues.
No, és que us volia proposar una cosa que avui aquí ja sou gent que sou altaveus vosaltres, no? Llavors, fa 2 anys es va aconseguir modificar la llei d'urbanisme a l'article 47 del normalitzable, que es va introduir una figura que segurament molts de vostès, per qui ni un sabidor ho sé, que és el pla de finca. L'article 47.3.5 diu no sé què era un pla de finca. Llavors jo us volia explicar i demanar-vos una aliança per entendre'ns, per poder, si aquesta idea la veieu bé, poder-la treballar amb un equip motor que és una zona de terra o que sigui, però d'alguna forma que tots els agents, arquitectes, propietaris, arquitectes municipals, és a dir, pagesos, tothom, hi estigui implicat. Jo no sé si heu vist mai un pla de gestió forestal, un pla tècnic de gestió millora forestal. Aquest és el de casa meva. I això és un model d'èxit, perquè realment... Realment això és una de les coses bàsiques per poder fer quan rebem una herència, una finca. Jo malauradament l'he rebut ara molt recentment, i malauradament perquè la meva gran dia de mestressa d'una finca de més del 1124, bàsicament, sempre la mateixa família, i això serveix, va molt bé, perquè t'identifica la finca, saps on és, fins on arribes. I cada color que veieu és una espècie forestal. El color, aquest color més vermellós és castanyer, això és suro, el blau fosc és alzines, aquí hi ha uns camps que estan amb els de grup de Matller, que fan tomàquets que compreu a casa de Matller, alguns estan fets en aquí, per exemple. No? I això va molt bé perquè el propietari fa aquest pla de finca, aquest pla de gestió, i planifica les actuacions, es compromet a la societat a fer una gestió forestal sostenible, ben feta, és un compromís, això pena de sanció, i per tant això el que fa és vincular-se a aquella persona. I això va molt bé perquè a més no estem subjectes al règim de permisos, estem subjectes al règim de comunicació. Quan volem fer una actuació, per exemple, fer palaçuro a l'unitat d'actuació UEFA, fem una comunicació i els 5 dies, que és el dia mateix perquè tenim el correu del tècnic funcionari de la Generalitat, diem, demà començarem, perquè el suro és molt delicat, ja ho sabeu, doncs el tècnic diu, perfecte, i com que està planificada, realment és autoritzable. En aquí la idea, la proposta, que m'ha fet molta gràcia la Neus, perquè estan desenvolupant alguna cosa a Castellà del Vallès, que és molt semblant, i dic, ostres, fantàstic, en aquest cas és iniciativa pública, aquest és iniciativa privada, que és fer el mateix, amb les masies. És planificar les masies des d'un punt de vista no estàtic, dinàmic, sinó a dia d'avui planifiquem i diem tenim aquesta masia, tenim aquesta teulada que està a punt de caure, aquell cobert que no sabem què fer, aquell corral que mai més hi haurà xais perquè no ens ho deixaran posar. Doncs volem fer, per exemple, una nova estada. Per exemple, doncs, l'entorn que dèiem, no? I tot això ho escrius i ho planifiques. I tot això s'aprova, lògicament, amb una bona supervisió, etcètera, etcètera. Això et permet tenir el que se'n diria un vector. Un vector, no sé si és ambiental o no sé què és, però és un vector. Què vol dir amb això? Que si jo no tinc diners, com m'ha passat a mi amb 5 anys d'obres a casa, com que no tenim diners, quan vaig anar al banc, amb prou feines em van entendre de què volia fer la masia. Doncs jo amb un pla de finca, amb aquest pla, que no sé com ha de ser. És a dir, no s'està venguent el producte. És la idea. Per sortir d'aquest atzucac, doncs el banc, si està aprovat per la Generalitat, passa com la gestió forestal que rebem en casos que no són, que són deficitaris, que són gairebé tots, rebem subvencions, per exemple. Doncs poder tenir un vector per poder rebre subvencions és tenir un pla, que sigui un pla especial, com a Castellà del Vallès, i segur que teniu idees també, doncs de poder anar al banc i poder tenir aquesta hipoteca. O per exemple també a l'hora de descarregar la pressió dels arquitectes municipals. Perquè, és clar, aquí realment quan fem un projecte, moltes vegades anem venguts els que no en sabem amb la idea de l'arquitecte, per això hi confiem, el que realment a l'hora d'entrar, entendre's amb el planejament municipal, amb l'arquitectura, això és molt complicat, tu racionalitzem el que volem fer. Preveiguem què volem fer en els propers 15 anys, que a vegades ens falta idea, perquè quan fem una obra, llavors al cap de dos anys diem, hòstia, això no hauria d'haver-ho fet, no? Novetada, no? Per exemple, anem-ho a planificar. I per últim, és a dir, a dia d'avui, allò ens deien aquí, és a dir, gent de pagès amb la barretina, amb la faixa, amb els esclops, això és aquest model que hem de superar, que està molt bé fer-lo, si vulgui. Però crec que la idea de, si volem garantir el relleu generacional, si volem que una masia sigui un atractiu i no, i no merament una vuitena residència per a aquestes classes elitistes que dèiem, etc., hem de fer alguna cosa de pla de xoc. Jo simplement us plantejo, i no sé com hem de, no sé, potser Meritxell hauríem de coordinar a través teu, de assentar-nos, agafar el que funciona i replicar-ho, per exemple. Donem feina als arquitectes, animem els propietaris amb seguretat jurídica, animem els ajuntaments que rebran comunicació, cobraran la taxa, perquè si no no guanyarà la vida l'ajuntament, i l'arquitecte no el poses en un compromís. A més, l'arquitecte ja no està només al despatx fiscalitzant, sinó que et pot venir acompanyant, com fa els tècnics del centre de la propietat forestal, que et venen allà i, ostres, aquesta carretera, mira, jo la faria més cap allà, perquè, etc. Permets que l'arquitecte s'ho passi bé, no?, al fi al cap. I tot això crec que hem de buscar una solució. O simplement hauria de fer aquesta proposta i a partir d'aquí treballar-la, perquè és una proposta que pot ser que resulti una cosa absolutament diferent. Però la idea era aquesta, explicar-ho i agrair-ho.